Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana, amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Aproximadament un miler de persones s'han mobilitzat aquest migdia a 9 municipis de Catalunya per exigir un servei ferroviari digne. Els usuaris, impulsats per diverses plataformes, han sortit al carrer després de les contínues incidències a la xarxa de tren les darreres setmanes. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. De fet, els problemes no han desaparegut gairebé cap dia. Ni tan sols avui. La circulació de trens entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders està suspesa per una incidència en un desviament i afecta les línies R14, R15, R16 i R17.
D'altra banda, avui és el Dia Mundial de l'Aigua i la situació d'aquest recurs a Catalunya ha millorat substancialment respecte a fa un any. Les reserves d'aigua als embassaments han arribat al 50%, una xifra que no es donava des del 2022.
Ja han tingut molt a veure les pluges de les últimes setmanes i dies. Volem conèixer ara la previsió del temps per aquest dissabte que espera una tarda variable. Òscar Canal.
De cara a les properes hores esperem força nuvolositat, especialment cap a les comarques de Girona i de Barcelona, amb una tarda novament grisa i fins i tot que es podria donar alguna petita precipitació cap a aquestes contrades, amb menys entitat que no pas en la jornada d'ahir divendres. En canvi, a les comarques de Tarragona i Lleida lluirà més sol de cara a aquesta tarda. De cara a demà, el temps es complica i és que la formació d'una baixa en el Mediterrani farà que les pluges guanyin més entitat i, per tant, més consistència a pràcticament tot el país. Ja de cara al matí tindrem les primeres precipitacions cap a les comarques de Tarragona i de l'interior i de cara a migdia aquestes precipitacions s'aniran generalitzant, especialment cap a punts del prelitoral, al litoral i també cap a les comarques gironines, amb una nova nevada al Pirineu per sobre d'uns 1.000 metres. Compte perquè els registres pluviomètrics podrien ser abundants en alguns casos. Per tant, podrien venir acompanyats de forts patacs d'aigua. Les temperatures demà no experimentaran gaire canvi, si bé baixaran una mica. Això és tot, que acabeu de passar una molt bona tarda.
A 8:45 d'aquest vespre, edificis públics d'arreu del món apagaran els llums amb motiu de l'hora del planeta.
Es tracta d'un moviment mundial que pretén conscienciar sobre la importància del canvi climàtic i que defensa el medi ambient i les persones.
I en esports en bàsquet, l'Espart Girona disputa a partir de 2:45 les semifinals de la Copa de la Reina de Bàsquet a Saragossa contra el Jairis Murcià.
A l'Eurolliga masculina, el Barça va guanyar el passat vespre al Salgiris Kaunas al Palau per 82-70 i es manté les places d'accés directe als quarts de final.
En futbol sala, el Barça jugarà a 9:45 de la nit les semifinals de la Copa d'Espanya a Murcià davant el Peñíscola.
Els blaugranes es van imposar ahir en el duel català de quarts de final davant l'Indústria Santa Coloma per 8-3.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. Aproximadament un miler de persones s'han mobilitzat aquest migdia a 9 municipis de Catalunya per exigir un servei ferroviari digne. Els usuaris, impulsats per diverses plataformes, han sortit al carrer després de les contínues incidències a la xarxa de tren les darreres setmanes.
De fet, els problemes no han desaparegut gairebé cap dia. Ni tan sols avui, la circulació de trens entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders està suspesa per una incidència en un desviament. El personal de DIF està treballant en la reparació i, mentrestant, el recorregut entre Cunit i Tarragona es fa per carretera. La interrupció afecta les línies R14, R15, R16 i R17.
D'altra banda, com dèiem, unes 500 persones s'han manifestat a Tarragona, la mobilització més multitudinària de les que han tingut lloc arreu de Catalunya, tot plegat per clamar prou davant l'acumulació d'incidències.
Des de la plataforma d'Ingrat a les Vies asseguren que s'ha arribat al límit de la paciència de l'usuari. Lamenten que s'hagi cronificat la inseguretat, el caos i els retards i exigeixen a les administracions que resolguin la desinversió històrica sense alterar el dia a dia dels passatgers. Això ho han expressat en un manifest al final de la protesta que ha arrencat a l'estació i ha arribat a la subdelegació del govern espanyol. Els usuaris han advertit que hi haurà noves mobilitzacions si no hi ha millores imminents.
Més de 200 persones han reclamat una línia R3 digna manifestant-se a l'estació de la Garriga, la plataforma Perquè no ens fotin el tren, l'Associació per la Promoció de Transport Públic i el Ripollès Existeix han participat a la concentració al municipi Vallèsà. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Els usuaris de l'R3 a la Garriga no estan exempts dels problemes endèmics de la xarxa. Per aquesta raó s'ha convidat tothom que utilitza el tren a concentrar-se a la Garriga en el marc de les mobilitzacions d'aquest migdia a la resta del país. Han estat més de 200 persones les que s'han mobilitzat a la plaça del Silenci malgrat la pluja i llavors s'han desplaçat a peu fins a l'estació de la Garriga on s'ha llegit el manifest. Malestar i resignació són alguns dels sentiments que manifesten les persones que han de lluitar a diari amb els problemes de la xarxa del tren. Així ho expressa el portaveu de Per què no ens fotin el tren, Marc Generes.
Venim de dècades de desinversió, de mal funcionament, es va gestionar malament durant la falta d'inversió que no es va fer el manteniment que ens ha portat on som, però ara que certament hi ha una inversió, un pla de Rodalies en marxa, veiem que es fa d'una forma desprogramada, sense coordinació entre els agents, funciona pitjor.
També han donat suport als manifestants representants polítics. L'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ha reclamat un traspàs de Rodalies real per acabar amb la desinversió de dècades que explica l'estat actual del servei.
Unes 150 persones s'han concentrat a l'estació de Tortosa en aquesta jornada de protestes, especialment afectats per les incidències a l'R15 i l'R16.
Un centenar de persones han desafiat la pluja i s'han aplegat en la protesta que ha tingut lloc a Molins de Rei. L'ha seguit la companya de TV, la Maria Sambas.
Molins de Rei ha estat un dels municipis catalans on aquest matí a les 12 s'ha dut a terme una manifestació per protestar pel servei de Rodalies, i és que les plataformes d'usuaris de Rodalies volen mostrar la seva indignació davant un servei amb retards constants, manca de manteniment i d'informació i, en general, el que qualifiquen com a caos ferroviari. A més, a Molins de Rei s'assuma el fet que les obres de remodelació de la seva estació estan aturades des de fa 5 anys i ara mateix no és una estació accessible. Ho explica Lluís Carrasco, president de la plataforma de promoció del transport públic.
Molts ciutadans patim cada dia uns endarreriments i una falta de puntualitat greu, que lligat amb el tema del poc, el nul manteniment de les estacions de tren, especialment amb els temes d'accessibilitat, fa que sigui molt greu la situació, i per això s'estan manifestant.
Durant la protesta també han estat presents representants de diferents partits polítics, com el portaveu parlamentari dels Comuns, David Cid, que ha reclamat al govern de la Generalitat que solucioni la problemàtica de Rodalies.
Volem exigir al president Illa, al govern de la Generalitat, que la màxima prioritat, la primera prioritat, l'única prioritat, insisteixo, l'única prioritat ha de ser en infraestructures de Catalunya posar Rodalies a ple rendiment. I nosaltres veiem el president de la Generalitat i el govern de la Generalitat amb les prioritats equivocades, distret. I és per això que nosaltres portarem aquesta mateixa setmana a votació al Parlament de Catalunya que la única prioritat, insisteixo, la única prioritat d'infraestructures de Catalunya ha de ser Rodalies fins que no funcionin a plena normalitat.
També han estat presents representants d'Esquerra Republicana de Catalunya que han defensat el traspàs com la única solució real al problema.
Una setantena de persones s'han concentrat a l'estació de trens de Figueres i una cinquantena ho han fet davant l'estació de Lleida.
Els usuaris dels trens Avant, que enllaça la capital del Segrià amb Barcelona, han exigit una nova freqüència a primera hora poder viatjar amb l'abonament en més trens AVE, abaratir els preus i acabar amb els retards i la manca d'informació.
D'altra banda, també s'han concentrat desenes de persones a l'estació de Segur de Calafell, Cardedeu i la de Valls. A l'Alt Camp també s'hi han reunit alguns veïns de la Conca de Barberà.
Aquestes comarques no volen que el caos que es viu actualment a la costa tapi els històrics greuges de l'interior de Catalunya. L'Espluga FM Ràdio, Gerard Bosch.
La població de l'interior del Camp de Tarragona també està farta de les incidències diàries i sobretot per les poques freqüències que existeixen. Armínia Martí és usuària de la Conca de Barberà.
Parlen sobre el despoblament i les ruralitats, però si no tenim infraestructures, si no tenim enllaços...
L'Ajuntament de l'Espluga, per exemple, crida a aprofitar l'oportunitat per millorar el servei arreu del país. De fet, l'alcalde Josep Maria Vidal posa el mateix paquet al transport públic per carretera.
Els horaris aquests són inútils per la gent, no serveixen. Si la gent que ha d'utilitzar el transport públic s'ha d'espassar tot un dia per anar a una hora o mitja hora a l'hospital, alguna cosa està fallant.
I és que els habitants de la Conca de Barberà han de desplaçar-se a la comarca veïna per acudir al seu hospital de referència.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, entén l'afartament dels usuaris de Rodalies que s'han mobilitzat avui, fruit d'anys de desinversió, assegura, però afegeix que des del govern treballaran per a millorar la informació als viatgers durant aquest 2025.
Paneque ha admès que no serà un camí fàcil i que encara hi haurà incidències mentre no s'executin totes les inversions previstes a la xarxa ferroviària. En tot cas, ha refermat el compromís del govern a afrontar-ho.
La setmana que ve també es preveu que hi pugui haver incidències amb diverses jornades d'aturades.
Tot i que la CGT ha desconvocat les vagues parcials previstes per a dilluns i pel 24 i 28 de març i el 3 d'abril, manté les aturades de 24 hores per al pròxim dimecres i pel dimarts 1 d'abril.
Vivim un dissabte de temps variable a una part de Catalunya. Tot i que en molts indrets regna la tranquil·litat respecte als darrers dies, no acaba de fer net i les pluges continuen apareixent puntualment. Ho fan amb fermesa i regularitat al Pirineu.
Tot i això, Protecció Civil va desactivar el passat vespre el Pla Inuncat. L'episodi d'aigua d'aquests darrers dies s'ha tancat de moment sense incidències destacades i amb 526 trucades al telèfon d'emergència 112. Tot i això, es manté en prealert encara avui la previsió de fort onatge i el pla allaucat per risc alt de llaus.
Precisament avui és el Dia Mundial de l'Aigua i la situació d'aquest recurs a Catalunya ha millorat substancialment respecte a fa un any. Les reserves d'aigua als embassaments que es nodreixen dels rius de les conques internes han arribat al 50%. De fet, avui és del 53,6.
Aquest nivell, que no registrava des del juliol de 2022, és el resultat d'un març plujós i amb episodis generosos com la borrasca Jana de principis de mes. Tot plegat d'uns últims temps molt complicats al voltant de l'aigua amb el territori català patint una sequera que ha obligat a prendre mesures d'emergència.
Precisament durant el període de sequera, entre 2022 i 2024, els ciutadans i les empreses han assumit nous hàbits de consum. A Barcelona ha caigut el consum entorn al 40%.
El consum municipal ha passat de 6,9 hectòmetres cúbics anuals el 2022 a 4,2 el 2024. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia de Barcelona.
Com estem el 2024 i com estàvem 25 anys enrere, realment la ciutat, tota la ciutat, ha baixat el consum d'aigua un 27%. I aquí hi ha la ciutadania incorporant molts hàbits d'estalvi d'aigua, de consum d'aigua, i hi ha també els comerços, la indústria, que ha baixat un 26% el consum d'aigua durant tots aquests anys. Per tant, estem parlant de valors molt importants, de canvis d'hàbits de consum.
La xifra s'ha assolit per la reducció del consum d'aigua dels serveis urbans i de manteniment de l'espai públic, que han adaptat el servei a les restriccions d'ús d'aigua vigent en cada moment.
La pluja d'aquests dies és un respir, però les institucions continuen fent una crida a la prudència per racionalitzar l'ús de l'aigua. Un dels sectors que més s'hauran d'adaptar és el del regadiu agrícola.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha participat en un acte amb els regants a Tàrrega. Des d'aquí ha posat èmfasi en la necessitat de modernitzar els recs i s'ha mostrat molt prudent amb la desescalada per la sequera.
Satisfets perquè portem uns dies de pluja, per tant hem recuperat reserves d'embassaments, però avui estem al 53% a conques internes i a la conca de la Txer, doncs, amb molta més capacitat, però això no ens pot fer oblidar el principal objectiu. És, no ens podem adormir, cal fer una accelerada a la modernització de regadius. Cada gota d'aigua compta i, per tant, la situació de restriccions tornarà tard o d'hora, tots ho sabem, i aquell que hagi fet els deures, aquell que hagi modernitzat, doncs, evidentment, podrà seguir regant, i aquell que no modernitzi difícilment podrà seguir l'activitat.
El conseller ha remarcat la importància de continuar les obres estratègiques per tenir una gestió de l'aigua catalana eficient amb reutilització, dessalinització i guanyar rendiment evitant pèrdues. En aquest sentit, Ordeig ha tornat a remarcar el compromís de signar aquest 2025 l'acord juntament amb l'Estat i les comunitats de regants per la modernització del canal d'Urgell.
La consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Panecchi, ha estat aquest migdia a Manlleu on ha visitat la restauració fluvial del Ter amb motiu d'aquest Dia Mundial de l'Aigua. Des del Nou TV, Judit Lechón.
De la consellera Panecchi ha estat aquest matí a Manlleu en el marc del Dia Mundial de l'Aigua i ho ha fet també per visitar les obres de restauració del curs fluvial del riu Ter en aquesta mateixa ciutat. La consellera ha avançat que l'executiu català espera que el 70% del recurs hídric de Catalunya sigui no convencional de cara als pròxims anys. Es destinaran més recursos a la construcció de la nova dessalinitzadora i plantes potabilitzadores i s'invertiran 2.000 milions d'euros per assegurar la qualitat dels recursos hídrics del país. Panecchi també ha dit que el govern és conscient que els pròxims anys la reducció de la pluviometria serà d'un 20% i Catalunya s'ha de preparar per aquesta nova realitat, sent un país resilient i sense haver de tornar a mirar el cel esperant les pluges. I en referència a aquestes mateixes pluges, la consellera ha remarcat que les precipitacions dels darrers dies han ajudat a pujar els nivells dels embassaments, però això no significa que la sequera s'hagi acabat.
En tot això, i parlant de medi ambient, a 8:45 d'aquest vespre, edificis públics d'arreu del món apagaran els llums amb motiu de l'hora del planeta. Es tracta d'un moviment mundial que pretén conscienciar sobre la importància del canvi climàtic i que defensa el medi ambient i les persones.
Aquest any, la proposta reivindica el repte que tenim com a societat, que l'augment de la temperatura global no superi el 1,5 graus al 2030. Cada any són més els ajuntaments, empreses i organitzacions que s'hi sumen. De moment, inscrits a la iniciativa hi ha més de 500 consistoris i més de 125 empreses. Entre tots ells, Girona, Tarragona, Terrassa i entitats de Barcelona. L'apagada dura una hora i, per tant, els edificis públics es quedaran a les fosques fins a 9:45 del vespre.
Per exemple, l'Ajuntament de Mollet del Vallès s'ha adherit un any més a aquesta campanya. Des de Ràdio Mollet, Joel Gascón.
El propòsit d'aquesta iniciativa és conscienciar la societat sobre la necessitat d'adoptar mesures per fer front a la crisi climàtica amb una apagada elèctrica voluntària durant una hora. El regidor de Justícia Ambiental a l'Ajuntament de Mollet, Ferran Segarra, ha dit que l'objectiu d'aquest acte simbòlic adreçat a la lluita contra la crisi climàtica és conscienciar la ciutadania.
I com dius, és una cosa simbòlica. Al final, realment, amb aquesta apagada d'una hora, l'estalvi no és, és simbòlic, no? Al final. Però sí que la idea és una mica, com comentaves, el fet de conscienciar la gent, no? De la necessitat d'adoptar aquestes mesures per fer front al canvi climàtic, no? Aquest canvi climàtic que, malauradament, el veiem com causa destrosses arreu de Catalunya, d'Espanya, del món.
L'acció es farà entre 9:15 i 10:15 del vespre i s'apagaran edificis emblemàtics com el campanar de l'església o la font modernista de la plaça Prat de la Riba.
Desenes de persones, més de mig centenar, s'han concentrat aquest migdia a Barcelona contra la prohibició d'actes de l'orgull i manifestacions LGTBIQ+ a Hongria.
La protesta en forma de concentració davant del Consolat d'Hongria a la capital catalana ha tingut lloc després que el Parlament hongarès hagi aprovat aquesta setmana una proposta del partit d'Orbán que nega el dret de reunió del col·lectiu. La plataforma LGTBICAT i Pride Barcelona, convocants de la protesta, consideren que la prohibició suposa un greu retrocés en els drets i llibertats de la comunitat i denuncien que la situació és alarmant. En paral·lel, reclamen una resposta contundent de la Unió Europea.
D'altra banda, per quart any, l'associació Integra Lleida ha organitzat un sopar de germanor per celebrar l'Iftar, paraula que en la comunitat islàmica significa trencar el dejuni del Ramadà. Una cita que simbolitza la convivència amb què es vol treballar per unir comunitats.
Unes 250 persones es van aplegar el passat vespre al Mercat del Pla per celebrar aquesta festa, una de les més importants del calendari musulmà. Una celebració que vol ser una trobada entre comunitats i s'obre a la ciutadania de Lleida, indiferentment de les creences i la religió. Ho explica Muad Bukaibat, coordinador i president d'Integra Lleida, en declaracions a Lleida Televisió Segrià.
En el mes de Ramadà, la gent té la porta oberta. Això, tinc la porta oberta de la meva casa. Pues, per què? Perquè cuino i qualsevol persona que volia entrar i provar i menjar, pues, que sigui benvingut a la meva casa.
La tradició del Ramadà marca que no es pot trencar el dejuni fins al final del dia, però la celebració va més enllà de la privacitat de menjar. És un mes de puresa espiritual. El Ramadà va iniciar-se l'1 de març i s'allargarà encara una setmana més, fins al dia 31 de març.
D'altra banda, Bescanó, el gironès, tanca avui la consulta popular per si s'hauria d'eliminar o no el toc nocturn de les seves campanes, després que una seixantena de veïns presentessin una recollida de firmes per aturar-lo.
Són veïns que viuen a prop de l'església de Sant Llorenç i que argumenten que, sobretot durant l'estiu amb les finestres obertes, els sorolls de les campanes els dificulten el descans. Per això, l'Ajuntament ha decidit que obri una consulta veïnal per a decidir si les campanes deixaran de sonar de les 10 a les 7 del matí. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
Última jornada de votacions a la consulta popular on els veïns de Bescanó estan escollint si s'elimina o no el toc nocturn de les campanes de l'església de Sant Llorenç. Ahir, a partir de les 3 del migdia, ja no es va poder votar presencialment i durant la jornada d'avui, els veïns majors de 16 anys encara ho podran fer de forma telemàtica. En el cas de votar per silenciar-les, els ciutadans poden votar per eliminar només el doble toc per hora o tot el so de les campanes i si es fa durant tot l'any o només durant l'estiu. Un debat obert entre veïns, amb alguns que asseguren que les campanes no els molesten i que les veuen com un símbol de tradició, i d'altres que es queixen que els dificulten el son.
A nosaltres no ens molesta, som d'aquí del poble i la gent que li molesta és la del poble, i si no està contenta que se'n vagi d'allà on ha vingut.
I penso que les campanes no molesten tant, i sempre ha sigut així, penso que tindrien que ser així.
Sí que és cert que jo visc relativament a prop, a mi personalment no molesta, però entenc que hi pugui haver gent que li molesta, sobretot els que viuen més a prop.
Un campanar significa un poble. Els pobles tenen una ànima i tenen una història i unes tradicions, i em sembla que s'han de guardar.
El resultat de la votació es donarà a conèixer durant la setmana vinent.
En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta per arma blanca d'un home de 58 anys al districte de Nou Barris de Barcelona la passada nit.
Pels voltants de les 11, la policia catalana va rebre un avís en què s'informava d'una persona estesa sense vida a l'interior d'un domicili del carrer Valldemossa de la capital catalana, a tocar de la plaça de Sóller. El cas està sota secret d'actuacions.
Un treballador de 43 anys va morir aquest divendres mentre feia tasques de manteniment a la maquinària d'una empresa de Centelles, a Osona.
Els Mossos van ser alertats de l'incident a 6:45 de la tarda i investiga les causes per les quals l'home va quedar atrapat en una de les màquines.
Hi ha notícia de darrera hora. Un motorista mor en una sortida de via a la T-702 a Cabassers, al Priorat. Ha estat aquest mateix matí. Obrim plana cultural. Avui se celebra la segona edició del Cap Butaca Buida amb l'objectiu de batre el rècord d'espectadors de teatre en un sol dia. L'any passat es van ocupar prop de 56.000 butaques. Marc Suí.
La primera edició de la iniciativa Cap Butaca Buida es va saldar amb 55.583 espectadors, una xifra rècord que aquest any s'ha superat hores abans que comencés la gran festa. Ahir, a última hora, ja s'havia traspassat el llindar i a poques hores que comencin la majoria d'espectacles, des de la iniciativa celebren la bona acollida que ha tingut entre el públic. Ho explica Isabel Vidal, presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, organitzadors de la festa.
Tenim una diada fantàstica. Ja sabem, a hores d'ara, que tenim el rècord d'espectadors, per tant, la diada es presenta molt bé. És un dia històric, segon dia històric, algun dia confio que deixarem de parlar de dies històrics perquè ja haurem consolidat aquesta jornada, aquesta diada festiva reivindicativa del Fet Teatre a la Catalunya, de ser conscients que el que estem celebrant avui passa cada dia.
A més, aquest any la iniciativa va més enllà de Catalunya i entre els 216 teatres que hi participen hi ha sales de les Balears, la Catalunya Nord o el País Valencià. La festa del Cap Butaca Buida serveix per celebrar el Dia Internacional del Teatre, que és el dijous 27 de març, i pretén posar en valor el paper de les arts escèniques.
La Sala Trono de Tarragona s'assuma a la iniciativa per fomentar aquest consum cultural del teatre.
L'obra Com cantar sobreviuré sense que m'exploti un pulmó farà parada a l'espai de teatre independent de la ciutat. Tarragona Ràdio, 3 Ortega.
La Sala Trono s'ha sumat a la iniciativa Cap Butaca Buida i ho farà amb l'obra teatral Com cantar sobreviviré sense que m'exploti un pulmó. La representació està protagonitzada per Raquel Camón i Dana Carbonell i tracta la sarcoidosi pulmonar. És la història d'un diagnòstic de com una paraula desconeguda fa que la teva realitat ja no sigui teva. Raquel Camón, actriu de l'obra, ha explicat a Tarragona Ràdio que tracten una malaltia que ella mateixa pateix des de fa 10 anys.
Intentem, doncs, sí, explicar la realitat, que és una merda molt gran, però és una forma bastant... que no se'n va la gent allà amb, no, amb el cor encongit. Sí, sí que et toca, però ho intentem fer d'una forma bastant còmica. Clar, hi ha moments de tot a l'obra.
La demarcació de Tarragona va plegar 4.300 espectadors en 14 sales l'any passat a la iniciativa Cap Butaca Buida.
Del teatre al cinema, perquè el cinema català torna a triomfar en el Festival de Màlaga un any més. La producció sorda, primer llargmetratge d'Eva Libertat i premiat en el passat Festival de Berlín, ha estat distingida com la millor pel·lícula de la secció oficial de la 28a edició.
Y el bebé está bien, pero ya se sabe.
Es que hay un 50% de posibilidades.
Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
Aquesta història sobre una parella que espera una criatura en la qual ell és oient i ella sorda i que arribarà als cinemes el 4 d'abril també ha obtingut el premi del públic i el d'interpretació per a la parella protagonista Míriam Garlo i el català Álvaro Cervantes. Un premi però compartit ex aequo amb Àngela Cervantes per La Fúria i Mario Casas pel seu paper a Molt Lluny. Aquesta cinta, òpera prima de Gerard Toms, ha obtingut també el premi de la crítica.
Les 2:22 minuts, moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. Cap de setmana sense Lliga, la primera divisió masculina pels compromisos internacionals, però amb Lliga F, el Llevant Badalona rep a les 4 de la tarda a l'Atlètic Club. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El Llevant Badalona afronta un partit contra un dels rivals més complicats del campionat, l'Atlètic Club de Bilbao, que és el quart classificat. Les jugadores que dirigeix Fabián Cabello han de reaccionar per no haver d'arribar a les últimes jornades amb la possibilitat d'haver de lluitar per evitar el descens. El Llevant confia en fer un partit difícil al conjunt basc, que està molt més acostumat a jugar en gespa natural, però que són un dels equips que menys gols encaixa a la Lliga. La jugadora del Llevant Badalona, Itziar Pinillos, però, creu que si l'equip té encert, pot sorprendre les bilbaïnes.
L'Atleti, obviamente, es muy buen equipo, pero, como decimos, nos estamos enfocando mucho en nosotras, creo que lo necesitamos. En el momento que nosotras estemos acertadas de cara a puerta, creo que da igual el rival que se nos ponga delante, que vamos a sumar. Y obviamente el Atleti viene haciendo una temporada muy buena, es muy buen equipo, pero creo que si nosotras hacemos las cosas bien, podríamos ganar y sumar los tres puntos.
El Llevant Badalona continuarà patint baixes importants per aquest compromís, però una de les notes positives és que la davantera estatunidenca Michelle Vasconcelos estarà molt més rodada, amb més entrenaments, i podria estar a l'11 titular. El maig entre el Llevant Badalona i l'Atlètic Club es disputarà a les 4 d'aquesta tarda a l'estadi municipal.
L'Espanyol també juga a casa a 6:45 davant el Llevant, l'equip que marca la permanència. Les blanquiblaves tenen 2 punts de coixí sobre el perill.
I el Barça jugarà demà a les 12 del migdia al clàssic de rebant el Madrid al Johan Cruyff.
A la primera federació masculina, el Nàstic de Tarragona visita aquesta tarda a partir de les 7 al Zamora. Des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El Nàstic li espera un partit molt disputat aquesta tarda aquí a Zamora. Els granes enceten aquestes 10 darreres jornades de Lliga i ho fan amb l'objectiu de sumar els 3 punts. L'equip ve de 3 partits sense perdre, amb 2 victòries i un empat, i a més no han queixat gol en els 2 darrers compromisos. Els de Dani Vidal enceten aquesta jornada 29 com a tercers classificats en places de play-off. L'equip sap que ara enceta el tram més vital de la Lliga i ho volen fer sense deixar-se masses punts pel camí. El davanter del Nàstic, Víctor Narro, preveu avui a Zamora un partit molt lluitat entre dos equips amb bona dinàmica de resultats. Narro, que és el màxim assistent de l'equip, parla d'aquest tram final de Lliga. Assegura que l'equip està on vol estar i que cal ser realistes i anar partit a partit.
Al final la puedes mirar, pero estamos donde queremos estar. Estamos en playoff. Al final, pues bueno, sí, que nos gustaría estar primero. Pues bueno, pues creo que a todos nos gustaría, pero bueno, hay que ser realistas. Y nosotros ahora, pues lo que te he dicho, partido a partido, estamos ahí metidos en playoff. Queremos sacar todos los puntos posibles de aquí a final de temporada y obviamente el objetivo ahora mismo pues es ese, el estar en playoff.
Un Nàstic que tornarà a Zamora, una Zamora que li porta bons records del playoff de centre segona divisió A del 17 de juny del 2001, on els granes van guanyar aquí i van encarrilar aquell ascens. Tornant al present, el partit entre el Zamora i el Nàstic es juga aquesta tarda a partir de les 7 a l'estadi de la Ruta de la Plata, partit que xiularà l'àrbitre basc Gorka Etayo Herrera.
En bàsquet, l'Esport Girona disputa a partir de 2:45 les semifinals de la Copa de la Reina de Bàsquet a Saragossa contra el Jairis Murcia, i en futbol sala el Barça jugarà a 2:45 de la nit les semifinals de la Copa d'Espanya a Múrcia davant el Peníscola.
Els blaugranes es van imposar ahir en el duel català de quarts de final davant l'Indústria Santa Coloma per 8-3. El Peníscola va vèncer els penals del Cartagena. L'altra semifinal la disputaran a 8:15 al Movistar Inter i al Palma Futsal.
D'altra banda, en waterpolo és dissabte de quarts de final de la Champions femenina. El Sabadell, vigent campió, rep des de 1:45 la Limos Grec. És tot, fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. El 27 d'abril participa a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
L'enjoc és...
futbol.
Bàsquet.
Hoquei. Okay,
handbol.
Waterpolo.
Tenis taula.
Rugby.
Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
Continguts en xarxa.
En honor a la noche en la que nací, mi padre me llamó Blancanieves. En el pozo la
niña ve. Blancanieves és l'adaptació en viu del clàssic conte de fades popularitzat per Disney. La protagonista és una jove princesa que, mentre és assetjada per una reina gelosa, busca refugi a la casa de 7 nans.
Tienes que huir.
No me da miedo luchar.
Carolina, t'he de demanar que te'n vagis.
Aquí visc jo.
Sí, però no pagues.
A La noia de l'agulla coneixem la Carolina, una jove embarassada i sense feina que lluita per sobreviure a la Copenhagen posterior a la Primera Guerra Mundial. És acollida per una anciana carismàtica a qui ajuda a dirigir una agència d'adopció clandestina. Totes dues formen un vincle inesperat fins que un descobriment sobtat ho canvia tot.
Per què m'ajudes?
Perquè ningú ho fa.
Bueno, ¿quién eres?
¿Quién soy? Soy un tío normal, con un trabajo normal, pero tengo una enfermedad por la que no siento dolor. ¡Hey! ¡Ahí está!
¡Ay, Dios! ¡Eres un superhéroe!
Un home introvertit i tranquil que, nascut amb un estrany trastorn genètic que el fa immune al dolor físic, és el protagonista de Novocaín. Quan la seva nova parella és presa com a hostatge durant l'atracament a un banc, la seva aflicció es converteix en un superpoder.
¿Sabes lo que es el dolor? ¡Ah, ah! ¡No! ¡Para! ¡Ah! ¡Digo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cómo duele! ¡Eso duele mogollón!
la xarxa de comunicació local.
Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer.